Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, és periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Leandro Lamor, que és director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el protagonista d'aquest dissabte al Converses, el senyor Ramon Rovira. Senyor Rovira, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a presentar-lo. Ell és director de comunicació del Banc de Sabadell, també és vicepresident de l'Associació de Directors de Comunicació de Catalunya i ara també escriptor, veritat. Acaba de debutar.
Bueno, si és clar, si escriure és fer un llibre, sí.
Fa molts anys que escric,
per tant, escriu feia molts anys. Fa un llibre, efectivament.
Exactament, fa molts anys que escriu el senyor Rovira en matèria periodística, doncs li queden, jo diria que poques tecles per tocar. Ha fet premsa escrita, com deia ell molt bé, ha fet ràdio també, ha fet televisió, i ara doncs aquest llibre es diu Gràcies, Estats Units, i és un llibre que parla de vostè, evidentment, de la seva família, dels americans, i narra doncs vivències de la seva etapa com a corresponsal de la televisió de Catalunya, TV3, als Estats Units, del 96 fins a l'any 2001. Uh-huh. Aviam, com va sorgir la idea de fer aquest llibre, aquest Gràcies als Estats Units?
Bé, de fet, la idea va ser de l'editor, de plataforma editorial, d'en Jordi Nadal,
que em va demanar... empantar, vamos, no?
Que em van?
Empantar, li van donar.
Sí, una mica sí, una Ramon... mica sí, perquè jo no tenia tinc molta feina, o tenia bastanta feina, o no era capaç de fer-ho també al mateix temps que la feina del dia a dia, i per tant em feia molt de respecte posar-m'hi, però en Jordi em va insistir molt i em va dir que sí, que l'havia de fer, i que els temes que sortien, a vegades les converses que teníem en dinars, aquestes anècdotes, algunes que surten al llibre, doncs que valia la pena que les escrivís. I vaig pensar, escolta, això jo en un parell de setmanes ho tindré llest. El cas és que vaig posar-m'hi a finals de l'any passat i vaig acabar-ho doncs l'última setmana del mes de juliol, és a dir, les dues setmanes es van convertir pràcticament en mig any llarg.
Ja. Una feinada, és un llibre que recull, com jo deia, vivències i reflexions sobre l'estada als Estats Units, a l'època de corresponsal, 96-2001, una època molt bona pel que jo he llegit del llibre, que m'he llegit tot, el llegeix ràpid, és molt amè, vivències, en fi, coses que van passar als Estats Units en un moment de certa tranquil·litat, que es va estroncar aquesta tranquil·litat i aquesta bonança amb els atemptats del 11 de setembre de 2011.
Sí, de fet, va ser una època especialment bona, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista social. Els Estats Units no tenia grans guerres les que ha fet front, va tenir algun conflicte important, com a la zona d'Etiòpia, hi havia algunes coses que... Però en general era una època tranquil·la, no com ara, per exemple, o no com va ser després de l'11 de setembre. Però sobretot el país anava molt bé, sobretot va ser la segona part de la presidència de Clinton, en què no hi havia gairebé atur, gent que feia molts diners gràcies a la bombolla, que després va ser una bombolla del .com. I en definitiva doncs era una època molt agradable, no? I nosaltres vam estar-hi molt bé aquests gairebé 6 anys que vam estar als Estats Units.
Doncs un llibre, senyor Rovira, que arriba en un moment, jo crec que és, no sé si és oportú o crucial, perquè d'aquí a poques setmanes tenim eleccions als Estats Units, els primers dies del mes de novembre, amb dos candidats peculiars, no? El senyor Trump i la senyora Clinton. Quin dels dos és més...
Realment són unes eleccions això peculiars, no? Perquè per primera vegada en molts anys els candidats a la presidència dels Estats Units són persones que tenen un nivell, diguem-ne, de popularitat que frega els dels més baixos que hi ha hagut mai amb els candidats presidencials. La Hillary Clinton és la número 2 en popularitat dels que s'han presentat els últims temps, però perquè el número 1 és Trump. És a dir, que estem parlant de persones que, des del punt de vista del que puguin estirar com altres candidats amb eleccions anteriors, tenen molt, molt poc atractiu, o com a mínim la gent no els visualitza positivament a l'hora de votar-los. I fonamentalment perquè Trump és una persona que no ve del món de la política, sinó que ve del món fonamentalment dels negocis, i tots sabem o tenim alguna anècdota o recordem alguna cosa de les que ha dit en els últims temps i que realment doncs el converteixen en un personatge molt peculiar, per no dir una altra cosa. I Hillary, perquè és una candidata molt vinculada a l'establishment, no? El que ha sigut sempre el món de la política, és una política professional, molt preparada, això és veritat, però que alhora és una persona doncs, que els americans la perceben com distant, que fa molts anys que està al món de la política i, per tant, segurament no és la més atractiva per votar-la.
Amb tot el que està passant en aquesta campanya, aquesta llarga campanya, com totes les Estats Units, el resultat està cantat, senyor Rovira?
Home, cantat no, però haurien de passar coses molt grosses, com perquè Hillary no fos la guanyadora. Bàsicament per una raó, perquè el sistema afavoreix fonamentalment a Hillary. Si ella, hi han estats que
són claus,
sigui, no? Qui sigui el candidat, sempre voten el mateix. És a dir, Califòrnia i Nova York, posem per cas, són estats demòcrates, sense cap mena de dubtes. Texas serà un estat republicà, sense cap mena de dubtes. Aleshores, pot haver-hi variacions amb allò que en diuen ells els swing states, que són estats que poden variar. Hi ha Florida, que és el més important, amb 28 vots electorals, i llavors altres que poden ser Pensilvània, que pot ser Virgínia, que pot ser Ohio. Amb que Hillary guanyi a Florida i guanyi un d'aquests tres estats,
ja està fet,
ja ho té fet.
Tornant al llibre, el llibre es diu Gràcies als Estats Units. Jo dedueixo, pel que he llegit, que vostè és un fan número 1 dels Estats Units.
No, en tots els
sentits.
Home,
no?
Sí, veure,
el títol diu Ombres i llums dels Estats Units.
Sí,
però, bueno,
hi
ha més llums que ombres, el llibre.
Sí, home, per descomptat, no, això és evident. No, bàsicament el llibre, el plantejament que... Evidentment el títol té un punt de provocació, ja ho admeto. I a més el va triar l'editor, per tant, jo estic còmode amb aquest títol, no em sento gens incòmode, sobretot si hi posem un subtítol que parla de llums i ombres dels Estats Units, no? Però dit això, una miqueta la idea és, si nosaltres fem una anàlisi del que ha fet Estats Units, o del que és Estats Units, el món, del que representa, i veiem que hi ha coses positives i hi ha coses negatives, moltes de positives i moltes de negatives, sobretot en moments claus de la història de països com Sud-amèrica o alguns altres que podríem parlar-ne, quan fem un balanç, efectivament, es dona aquesta dualitat, no? Però segueixo pensant que n'hi ha més de positives que de negatives. Però a l'hora de triar qui és el company de viatge amb el qual hem de seguir fent els pròxims anys, o fins i tot les pròximes dècades, és a dir, qui ha de ser la gran superpotència amb la qual ens hem de refiar països, potències mitjanes, tipus Espanya o alguns dels països europeus, i em sembla que les altres alternatives són molt menys de fiar o molt menys sòlides que no pas els Estats Units.
I que a l'hora de la veritat sempre han donat la cara i sempre ens han donat un cop de mà, La història
per interessos,
suposa,
Bueno, per
igual,
interessos moltes vegades.
Allí han estat,
Però la veritat és que en aquests moments, si l'alternativa doncs és Xina, que és un país que segurament en el seu dia no trigarà massa, i ha fet ja en aquests moments ho és, pot ser la primera potència econòmica del món. Ser la primera potència econòmica del món només vol dir això, ser la primera potència econòmica. Rússia, un país en què els efectes de la corrupció, diguem-ne, amb una economia molt de peus de fang. Home, hi ha una alternativa que si això hagués quallat i realment anés bé, seria Europa, no? Home, Europa sí que evidentment és un model en el qual tots plegats ens sentiríem més còmodes, perquè és un model en el qual la protecció social, els serveis públics, en definitiva l'educació, la sanitat, té un nivell d'acceptació o nivell de un perfil molt millor que no pas el que pugui haver-hi als Estats Units. Però Europa, desgraciadament, doncs està en una crisi profundíssima, acaba de tenir una deserció o un divorci amb la Gran Bretanya, que era una part fonamental, i té un pes econòmic molt important, però políticament no pinta res, i militarment és que no existeix.
Mai s'ho han cregut, però, els de la Gran Bretanya, s'Europa, s'ho han cregut d'aquella manera.
I aquest és
segurament,
no, segurament que aquest és el principal problema, no? Però és que ara menys que mai, ja ni hi són, amb la qual la situació és molt més conflictiva.
En fi, molt bé, obrim ja la resta de micròfons d'aquesta taula. Hi havia paraules demanades del Joan Maria, del Joan Carles i del Leandro. Vinga, sí. Joan Maria, endavant.
Bona tarda, Ramon.
Llibre o eleccions? Vinga, per on vols anar?
Home, eleccions.
Eleccions?
Eleccions, però a partir de coses que es diuen al llibre,
llibre,
no?
Vinga.
Eleccions, perquè... Sí, ja sé que ha dit el Ramon Rovira, ha dit que els dos candidats d'aquestes pròximes eleccions presidencials són els candidats que tenen un suport més baix en comparació amb els altres candidats d'altres contendes electorals. Però, esclar, als Estats Units és ineludible que els candidats, amb aquest sistema que al final acaba sent bipartidista, vulguis o no vulguis, els candidats passen primàries. No és una mica trist que en un país com els Estats Units, després de tots aquests filtres, els candidats siguin els que són? I la segona part de la pregunta és, es pot arribar... Perquè les comparacions entre els Estats Units sempre es fan amb Europa. Jo difícilment podríem comparar Estats Units amb d'altres continents amb el que la democràcia no s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat amb aquests dos continents, no? Amèrica del Nord i Europa. No podria comparar amb cap país de l'Àsia ni de l'Àfrica, però amb Europa sí. Seria possible a Europa pensar que pot arribar a ser president d'un país, un candidat com Donald Trump, que aquesta mateixa setmana ha tingut un atac demolidor d'allò que en diem Hollywood? Aquesta setmana s'ha publicat que grans petums de Hollywood que s'han declarat republicans de molt temps, en aquesta ocasió no votaran a Donald Trump, perquè ha protagonitzat episodis que realment són de, per fer pujar els colors a qualsevol ciutadà de qualsevol país del món.
No, i alguns, fins i tot,
seria possible que hi hagués un Trump a Europa? Vostè el visualitza? Vostè que ha estat als Estats Units?
Jo crec, Joan Maria, que de fet exactament com Trump, possiblement no és el perfil, però n'hi ha. Si tu mires diguem-ne, partits com l'extrema dreta alemanya, o mires els partits que alguns d'ells a més que donen suport a governs europeus, eh?
Però amb possibilitats de ser presidents d'un país tan important com els Estats Units, homologable a Europa?
De moment no, però ja en parlarem. O per exemple, mires el Front Nacional francès, no? Le Pen,
Le Pen.
Una de les coses que, per exemple, i evidentment li podem retreure a Trump moltes coses, eh? I evidentment coses que ha dit durant aquests últims dies, sobretot respecte de les dones i d'aquesta actitud seva tan fatxenda, tan de pinxo, són molt demolidores. Però és que, si fem una mica de memòria, Le Pen va dir, per exemple, que l'Holocaust no havia existit. I estem parlant de l'assassinat de 3 milions de persones. I això ell ho va negar. Va dir que havia sigut una anècdota de la història. Per tant, evidentment que impressiona molt més quan algú sent que un diu que fa el que fa amb les senyores, com diu aquest ximple del Trump, però l'altre té una gravetat...
Aquesta setmana ha parlat fins i tot amb nenes.
Sí, sí, bueno, no.
Fa el que fa o s'ho inventa poder, no?
A veure, al final,
personatge
al final,
estrafalari.
Per què un personatge com Trump pot arribar, doncs, finalment a la recta final d'una campanya electoral? Primer, perquè hi ha un votant als Estats Units que no és el votant il·lustrat, que no és unes classes més o menys educades, que estan bàsicament als dos costats del país o a la zona d'Illinois, a Chicago, que realment, doncs, amb ells ja els hi va bé, perquè amb ells els hi garanteix, els dona garanties de que hi haurà un proteccionisme econòmic molt dur, amb el qual no podran arribar a locals ara, els està traient llocs de treball, sobretot en sectors industrials del país, procedents de Mèxic o d'altres llocs, tallarà la immigració. Tota aquesta gent això ho visualitzen d'una forma, diguem-ne, molt simple. I llavors hi ha un altre factor. Trump és el màxim representant de la llei i l'ordre. Ell garanteix garrotada. Aquí no es porti bé garrotada. I home, als Estats Units, des de l'11 de setembre del 2001, és un país que viu en una certa situació de alarma, entre cometes. Varen tenir un atac molt dur i segueixen pensant que aquest atac es pot tornar a reproduir un altre moment, fins i tot a més escala. Per tant, hi ha una gent que, diguem-ne, insisteixo, que no, espero que no sigui la majoria, que el que diu Trump ja els hi va bé. Una exclasse mitjana que es guanyaven bé la vida, que en un moment com va arribar la crisi es varen quedar sense casa, es varen quedar sense feina, els nens que els portaven a una escola mitjanament bé ara, doncs, han de portar els... Tota aquesta gent està enfadada per la seva situació. I bueno, doncs, escolta tu, davant d'això jo voto el populisme. Però això no és tan estrany, perquè jo crec que aquí també està passant, eh? Aquí també ens està passant.
Quan diem aquí,
aquí vull dir, per exemple, doncs, a Espanya,
salvar les diferències, Trump, Pablo Iglesias.
Bueno, no,
salvar
no,
les diferències,
evidentment, salvar molt les diferències, però és evident que és un vot de gent enfadada, no? De gent que realment diu, escolta, s'ha d'acabar amb això, aquest sistema bipartidisme de PSOE, PP, que reparteixen els calés.
Gent indignada,
efectivament, no? Allò que deia l'Enric, l'Enric Juliana, el català emprenyat, no? Però bueno, doncs, fes extensiu, doncs, els americans, o fes extensiu el... I llavors diu, escolta, doncs jo, com que estic emprenyat, doncs voto el més disruptiu que pugui trobar. I aquest home és, evidentment, el més disruptiu que puguis trobar. Si davant d'això hi poses una candidata que és, allò, la política en essència pura, tota aquesta gent que mai votarà la Hillary, perquè la Hillary genera dues coses, o un odi brutal o una passió desbordada. I desgraciadament té molts més d'odi que no pas de passió. El que passa que molta gent segurament la votarà encara que sigui amb una pinça al nas, no?
I el teu pronòstic?
No, jo crec que guanyarà Hillary, a més, amb certa...
Còmodament.
Sí, jo crec que serà una nit curta.
Sí, a veure...
Pensa que n'hi va haver un del Washington Post que va dir que el Trump no guanyaria ni a les primàries. I va dir, i si guanya, em menjaré l'article, el paper.
Se'l
va menjar el paper. Sí. Per tant, jo aquí, sortosament, això és la ràdio, com no em feu menjar aquesta escuma, la cosa serà més senzilla, però...
No serem dolents.
No sereu dolents, menys mal.
Valero, vinga.
Sí, vostè creu, hi ha dos capítols, bueno, i després transversalment parla molt en el llibre, però dos capítols dedicats als mitjans de comunicació, o sigui, a la llibertat de premsa, que als Estats Units és el paladín per la esmena, no?
La primera esmena
de la Constitució i pel seu model de periodisme espectacle, també per televisió, etc. Vostè creu que en la construcció del candidat Trump tenim molt a veure els mitjans de comunicació des del punt de vista de que dona peu, dona temes, dona espectacle, dona likes, no? Que diria ara la meva filla, no? Això d'una banda. I d'altra banda, en un país com Espanya, com Catalunya, el més antiamericà del món, o un dels més antiamericans del món, vostè té usadia de titular gràcies als Estats Units, no? Vull dir, per què creu que Espanya, els catalans, som tan antiamericans?
De fet, sí, és una certa temeritat titular un llibre gràcies als Estats Units quan això és veritat. Aquest sentiment antiamericà existeix. La meva sensació és que està disminuint i que les joves generacions ja no ho veuen d'aquesta manera. L'explicació, després de donar-li algunes voltes i llegir alguns articles sobre aquest tema, articles i algun llibre, jo crec que hi han tres o quatre raons fonamentals. Una d'important és que molts, i molts dels que estem aquí crec que ho convindríem, vàrem formar-nos com a segona llengua quan estudiàvem francès. I això fa, això es crea ja una barrera des del punt de vista de que la nostra comunicació amb els Estats Units, o amb els americans, o amb els anglesos, sempre ha sigut una miqueta més complexa, perquè el poc que sabíem d'una altra llengua la sabíem en francès. Aquest és un factor que segur que acaba pesant. I llavors hi ha factors més històrics. A vegades parlant de mig en broma, mig en sèrio, quan recordes doncs l'Havanera, el meu avi, una de les referències que fa al llarg de l'Havanera és quan parla de que el seu avi va anar a Cuba, que al final, com tothom sap, doncs van ser els americans els que es van quedar a la illa, no? Hi ha una època en la qual la gent que tenia un sentiment democràtic porta malament la visió nord-americana, que és l'època del franquisme. Acaba la Segona Guerra Mundial i, evidentment, als Estats Units fa el plan Marshall, ajuda a Europa, i Espanya no solament no fa res per fer fora a Franco, sinó que li posa les bases, li dona carta de naturalesa i el deixa entrar a la ONU, no? Això és un factor que a mi em sembla que també canvia molt aquesta visió. I al final, si busquem encara més elements, home, Espanya ha sigut un país, ha sigut un gran imperi durant molts anys. I qui ha sigut un gran imperi, a vegades també quan arriba un altre imperi sempre el mira amb un cert recel, no? Aquest, jo, per mi, és un dels elements que, si hi ha més coses, però que farien aquest antiamericanisme, que tampoc té massa sentit, perquè a l'hora de la veritat Espanya és de llarg un dels països que més consumeix i més fàcilment incorpora costums o productes nord-americans.
Per tant, ara ve Halloween i totes les escoles,
ja pots anar a dir en castanyada que aquí, vamos, sí, els nanos ja fa temps que han passat pàgina
Halloween.
I van a Halloween, no? Sí. Llavors, anant al tema del periodisme, jo crec que el periodisme nord-americà, que és molt bo i que en general doncs, té uns nivells de qualitat i d'independència molt grans, en aquest cas del Donald Trump no han estat a l'alçada del que es podia demanar d'ells. I fonamentalment per una raó. Donald Trump menteix a tanta velocitat que és impossible, fins ara amb els mitjans convencionals, era impossible fer la comprovació dels fets i desmentir-lo en temps real. És a dir, sobretot tinguent en compte que estem parlant d'uns mitjans electrònics que difonen les informacions pràcticament en temps real. Aleshores, quan per exemple el diu, a darrere de la creació de l'Estat Islàmic hi ha Barack Obama. Aquí tots els que estem a aquesta taula segurament que pensarem això és una bestiesa, no té ni cap ni peus, i li podem dir no és veritat, però ho has de demostrar. Doncs demostra-m'ho que no és veritat, no? Sí. També li podem demanar a ell que demostri amb què es basa per dir això, no? Però tu, si el vols desmentir, has de demostrar, escolti'm, això que diu aquest senyor no és veritat, aquesta és la feina del mitjà. Quan tu arribes a la informació real o quan tu arribes a desmentir-lo, resulta que ell l'ha dit quatre mesos ja. Amb la qual cosa, quan tu dius, no, allò que vostè deia del senyor Barack Obama...
És història.
És història. I diu, ui, això està passat, si és que jo ara estic dient que el Barack Obama no és americà. O que la Hillary Clinton, o que el Bill Clinton va violar no sé qui, no sé on. Tu llavors et poses a arreglar això. I quan tu descobreixes que això altre és o no és veritat, depèn, ell ja està amb tres coses més endavant. Aquest factor jo crec que ha influït. I llavors hi ha un altre factor, i aquest és potser més perillós. Donald Trump és una màquina de fer diners per les televisions. Però una màquina de fer diners, eh? S'han forrat aquesta campanya electoral. Perquè sense invertir ell ni un duro, o molt pocs diners, en anuncis, ha sortit més que mai. Però per què? Perquè dona audiències. cada vegada que surt i diu aquestes coses que diu, la gent, doncs, escolta'm, és un espectacle.
Es queda showman.
Queda, és un showman. Clar, hi ha unes paraules del chairman del president de la CBS que diu: escolta'm, possiblement Donald Trump sigui molt dolent per als Estats Units, però per la CBS ha sigut una benedicció. Clar, és que realment són aquell tipus de coses que dius, escolta'm...
Que li donin un programa.
Ja el va tenir, Ell tenia un programa que se'n deia L'Aprenent, en què ell feia la funció de que la gent es presentava. És que el Donald Trump fa molts anys que és molt pel món del show business. I es presentava, i per la gent es presentava per escunyar una feina, i una de les coses que ell feia és dir: tu no serveixes, fora. O si serveixes, i per tant podrem... Aquest programa el varen fer també aquí algun canal que no va funcionar. Bueno, la gent es presentava amb el seu currículum i optava amb una feina determinada, i ell el valorava com a expert, se suposa, empresari, i deia: tu serveixes o no serveixes. Per tant, és una persona que és conegut als Estats Units des del punt de vista de que la televisió durant molts anys li ha donat molta canxa. És conegut també perquè va ser el propietari durant bastants anys del títol de Miss Univers, que el va comprar, no? Sabeu aquella història de l'Alicia Machado, una Miss veneçolana que bueno, la va menystenir de mala manera perquè la noia es va engreixar i li deia Miss Piggy, li deia la porqueta, no? Bé, és igual, és un personatge absolutament lamentable en tots els sentits de la paraula. Ara, si ho mires una mica en perspectiva, és un personatge que fa una mica de pena, perquè això, en el seu món, aquest es devia imaginar, ell potser Donald Trump es va imaginar que el món de la política o el món d'unes eleccions tenia alguna cosa a veure amb el món de l'empresa o el món d'una... Jo soc l'amo i faig el que em dóna la gana, no? És clar, quan entres a jugar a la Champions League, com és unes eleccions presidencials nord-americanes, les coses canvien. I sí, coses...
Però també demostra que qualsevol que tingui diners i cert poder de comunicació pot arribar a ser candidat a la Casa Blanca.
Tècnicament, no? Això no és dolent. No? Tècnicament no és dolent, perquè...
Personatge així, perquè tal com l'acaba de dibuixar vostè,
Bill Clinton,
i un nefast, allà
sí,
està,
Però Bill Clinton és una persona que venia d'una família desestructurada, amb un pare amb problemes d'alcoholisme, ell va fer tota la seva carrera a base de beques, i al final, doncs, es presenta primer a governador d'Arkansas...
I acaba la Casa Blanca.
Escolta, i acaba la Casa Blanca. Sí, sí. Podem discutir el que vulguem sobre el duet Hillary-Bill, tot el que sigui necessari, les coses que li imputen i tot plegat. Però
si
cas vols,
comparem-lo amb Barack Obama.
Barack Obama sí, però Barack Obama venia d'una família de classe mitjana. I a veure, a vegades amb Barack Obama hi ha un punt
sí,
de confusió.
Classe mitjana, sí. No milionària.
No, evidentment. Però quan diguem Barack Obama el candidat negre, ell, de fet, la seva vida no la va fer mai amb un entorn negre. Ell vivia amb la seva àvia i amb els seus avis, que eren blancs, que eren els pares de la seva mare, i ell va fer a Hawaii vida, diguem-ne, amb una família de classe mitjana blanca. Qui sí realment és una persona que ha estat molt vinculada a l'àmbit amb tot el que suposa, és la seva dona, la Michelle. La Michelle sí, que tres generacions o quatre generacions enrere eren esclaus els seus antepassats, no? El cas de Barack Obama no, però efectivament, també tens raó en que Barack Obama tampoc era una persona que vingués de... però havia sigut senador, també és veritat.
Molt bé, Leandro, vinga.
Sí, està clar que Trump, no? Aixeca passions, no?
Acapara. Sí.
En el teu llibre comentes que una vegada vas complimentar una proposta de fer una entrevista amb el president dels Estats Units que encara estàs esperant,
ah, sí?
No? En aquest sentit, jo volia donar-te l'oportunitat ara. Si ara haguessis de fer, tinguessis l'oportunitat de ser corresponsal i fer una pregunta al proper president dels Estats Units, què li preguntaries a Hillary Clinton, si és la futura presidenta, quina pregunta li faries a Donald Trump?
Comencem per Trump. A Trump, no sé què li preguntaria, sincerament, perquè em sembla que qualsevol cosa que li preguntarés no sabria contestar-ho. Si parlem de temes mínimament elevats, no? Vull dir, perquè el que ha demostrat Trump al llarg d'aquesta campanya també és que els seus recursos a l'hora de posar propostes sobre la taula són molt limitats, no? En tot cas, li podria preguntar a veure com pensa expulsar 11 milions d'immigrants il·legals que té el país i que ara per ara, ningú sap massa bé com es podria fer una cosa d'aquest tipus. Anant amb una altra possibilitat que és més versemblant, home, jo crec que segurament és difícil que en els últims anys, o com a mínim en les últimes candidatures presidencials, hi hagi un candidat, en aquest cas candidata, més preparat que Hillary Clinton per ser presidenta dels Estats Units. Ha sigut senadora, ha sigut primera dama, ha sigut secretària d'Estat, una secretària d'Estat relativament bona, va fer-ho francament bé. Hi ha una taca molt grossa, que és el tema, bueno, el que van fer, el que va passar a Líbia quan a Benghazi, quan varen matar l'ambaixador nord-americà, i algunes coses dels e-mails, com ara deia el Salvador. Però, en general, diguem-ne, va ser una relativament bona secretària d'Estat, i sobretot tinguent en compte que era una persona que servia a qui havia sigut contrincant seu en les eleccions presidencials, com era Barack Obama. Home, jo no crec que en aquests moments que ella em fes un diagnosi, que ella ens fes una diagnosi, una radiografia de com veu el món i quins són els focus en els quals pensa centrar la seva atenció principal, crec que seria molt interessant.
Salvador, ara sí.
Sí, jo que no es passi com el Paco Umbral, que deia que ell, jo he venido a hablar de mi libro, i ustedes no me pregunten.
No s'ha queixat el senyor Rovira, li està preguntant pel llibre. Sí, tota l'estona.
Però, aprofitant que en el llibre també ell diu que fa un reportatge molt interessant, perquè no l'acaba, amb el professor Joan Oró, a Houston, i que apareix a l'obit de Frank Sinatra i que ha de deixar aquell reportatge, que sí, després no acaba de fer-se. Per tant, l'actualitat és el que es marca, i les eleccions als Estats Units és el que es marquen. Després tornarem al llibre, però tornem a insistir, perquè jo crec que tenim aquí una persona que coneix, que viu, que segueix l'actualitat nord-americana, i és un luxe que no es podem permetre de no fer-li aquesta qüestió. Jo veig que dos qüestions amb el tema de les eleccions americanes. Una és que guanyarà el que no faci... Perdó, guanyarà aquell que té errors no forçats. I el que fa errors no forçats bàsicament és a l'amateur, i a l'amateur és Trump. Mentre que la gran professional de la política, que és Hillary Clinton, és la que guanyarà bàsicament, no perquè sigui la que aixequi més passions o la que tingui una capacitat de lideratge potent, sinó perquè no ha comès errors no forçats, que es diu en temes d'esports, de tennis. Per tant, jo crec que o en boxa guanyarà per punts, però no per cau. Seria una altra forma de dir-ho explícitament. I després, com la classe mitjana veu el procés de globalització, que està generat també a Europa, però com es viu aquesta caiguda de la classe mitjana, que ha estat intensa en el cas dels Estats Units, tot i que allà la taxa d'atur se situa, l'última dada coneguda ahir o abans d'ahir, fa pocs dies, del 5%, però hi ha una preocupació, ja no per si hi ha feina, sinó com
operarà
aquesta classe mitjana que es va debilitant-se.
A veure, jo torno una miqueta a el que dèiem abans. Tinc la sensació de que, no ho sé, i és difícil, i sempre són marges relativament petits els que hi ha entre els candidats, encara que guanyi la presidència un, jo crec que la diferència serà important aquesta vegada. Serà important. Efectivament, Trump, és que ell és el seu pitjor enemic, i segurament Hillary Clinton mai arribaria a ser presidenta dels Estats Units si no tingués davant un candidat com Trump. A vegades, fent mitja broma, jo hem comentat, escolta'm, si Hillary no tingués Trump, l'hauria d'inventar, perquè és molt difícil trobar algú que tingui aquesta capacitat d'autodestrucció, o com a mínim de posar la pota cada dos per tres, no? Clar, en aquests moments, en el moment que estem parlant, el seu partit, el Partit Republicà, pràcticament tothom li ha donat l'esquena, però per una raó fonamental, no perquè és que primera perquè
que diu, també hi ha legislatives.
Clar, és que es renova el Senat, i es renova una part del Senat, i es renova la Cambra de Representants. Per tant, el candidat republicà que vol continuar al Senat o opta, diguem-ne, un escó a la Cambra de Representants, diu, escolta, jo amb aquest home no puc anar enlloc. El Paul Ryan mateix, el portaveu, que seria una miqueta el president de la Càmera de Representants, un personatge importantíssim dintre l'estructura legislativa i política nord-americana, s'ha hagut de desmarcar d'ell, perquè és que les barbaritats que diu són tan grans que és que ni els seus propis el poden seguir a aquest ritme. No? Per tant, efectivament, Hillary, sense fer res, quedant-se quieteta, sense obrir la boca i sobretot sense aparèixer arrogant, sense que ella ho és, doncs pot guanyar les eleccions, donant una imatge que segurament no correspon massa a la realitat. El més important per part de Hillary és que quan facin els debats, quan fan els debats, no apareixen com la sabionda, aquella que una mica el que va passar amb l'Al Gore l'any 2000 quan es va enfrontar al George Bush. Apareixia un individu de
Texas... La base de perdonavides.
Exactament, exactament. Apareixia un individu de Texas, que havia sigut governador, que sí, que tal, que li agradava el futbol americà, que no sé què. Escolta, no li compliquis massa la vida, quan li parlaven de segons què tot li sonava raro, i en canvi a davant apareixia un que ho sabia tot, que coneixia la Casa Blanca com ningú, que bueno, tenia idees de tot, que la política internacional, i al final aquesta arrogància, aquest això de ser sabiondo, per entendre'ns, aquest sabelo todo, doncs li va girar en contra.
La manca de modèstia.
Una mica sí.
Sembla Hillary Clinton, per la seva descripció, sembla Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Bueno,
no fa res. No li ha anat malament. No li ha anat malament.
Cap dels dos.
No, cap dels dos, exacte. I llavors, sobre el tema de la classe mitjana, perdona que preguntava, Salvador.
A veure, és important, jo crec.
Sí, jo crec que la classe mitjana, efectivament, va notar una trompada descomunal després de la crisi, quan va començar la crisi el 2007-2008. Molts d'ells varen perdre el que dèiem abans, perdre la casa, estaven molt entrampats, molt endeutats. Això és relativament normal allà, la gent està molt més endeutada que aquí, hi ha gent que viu sistemàticament de la targeta de crèdit i viuen al límit, i això no és, però això no és estrany, eh? Tinguent en compte que normalment la gent té feina. Efectivament, ara l'atur està entorn del 5%, el qual vol dir que tothom que vol treballa, tothom que vol pràcticament treballa, però hem de tenir present que, per exemple, en els últims anys, en els últims temps d'Obama, el salari mitjà ha pujat més d'un 5%. Per tant, hi ha un repunt i la gent guanya una mica més de diners. Però sobretot hi ha una altra cosa important. L'Obamacare, el sistema aquest sanitari que ha aplicat l'Obama, ha fet que en aquests moments només un 9% de la població estigui fora de l'assistència sanitària. La major part de la gent ja no té por de que en un moment determinat, si, tot i que és un tema molt controvertit i que els tribunals encara tenen molt que dir sobre aquest tema.
El Suprem,
que és un
testat. Falta una vacant.
Sí, exactament. I llavors hi ha una altra qüestió. Clar, el llindar de pobresa, per exemple, en els últims anys, 3 milions i mig de persones n'han sortit d'això. És a dir, s'han tornat a reincorporar a una societat en la qual tornen a consumir. Tot plegat fa que a Hillary les coses, com a mínim Obama li deixi relativament encarrilat, no? A veure si això servirà o no.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Juan Carlos Valero, el Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui, el senyor Ramon Rovira, director de comunicació del Banc de Sabadell i també ara escriptor, acaba de publicar el llibre Gràcies als Estats Units, un llibre on també el senyor Rovira desmunta aquest clixé que els nord-americans doncs passen de tot, no els interessa moltes coses, no coneixen gaire res d'Europa. Uh-huh. Aviam, estan ben informats no són pas tan tontos com a vegades se'ls vol dibuixar, com deia el Valero abans, aquí a Espanya sobretot, no? Home, tontos, i que no s'entenen de res.
Tontos és un país que té un diferencial respecte del nombre de Premi Nobel sobre el segon, pràcticament que els duplica o els triplica, seria difícil, no?
Bob Dylan,
justament. S'acaba de saber que Bob Dylan...
Dijous.
Sí, aquest dijous s'ha sabut que Bob Dylan era el nou premi Nobel de Literatura, no?
Els dos premis Nobel d'Economia, que es va saber el dilluns,
també
és un finès i un anglès, però que estan als Estats Units.
Té
la capacitat de treure talent. Això no ho hem d'oblidar.
És que aquest és un dels factors principals. No és únicament els que ells generen, sinó la capacitat que tenen d'atreure gent que vagi allà.
Que no els interessa només el seu, sinó també el de la resta del món. També.
Exactament, però no, a vegades moltes vegades pensem, no és que els hi paguen molts més, i és veritat. És possible que hi hagi un diferencial de salari, però molta d'aquesta gent no es mouen fonamentalment per tenir un salari milionari. Es mouen perquè la capacitat o els mitjans que tenen on són és infinitament superior al que puguin tenir un altre país. Quan parlem, per exemple, de gent nostra, per parlar de gent d'aquí, el doctor Valentí Fuster, que en aquests moments és el director de tota l'àrea de cardiologia i ha sigut el president de l'Associació de Cardiologia d'Estats Units. Ell, per què continua als Estats Units? Segurament que el doctor Fuster, i a més crec que el conec una mica, segurament que voldria poder fer-ho aquí, però és que és impossible. La quantitat de mitjans en què treballen, amics que jo coneixia, que teníem allà i amb els quals teníem molta relació en aquell moment, que treballaven en un lloc que se'n diu NIH, el centre de salut més important que hi ha pràcticament al món, aquesta gent, l'objectiu fonamental que tenien és poder desenvolupar la seva tasca d'investigació, i això només es pot fer allà, perquè els mitjans que tenen són infinits. El doctor Baselga, que va pràcticament i bé cada setmana, un dels més eminents especialistes en temes vinculats al càncer, no? És a dir, i tants altres que podríem dir. Aleshores, en aquest sector, aquesta capacitat d'atracció que té, del talent de fora, però també de generar-ne, eh? Abans parlàvem del doctor Joan Oró. tutor ha passat tota la vida als Estats Units i és un dels més, encara ara, una de les persones més reputades per les seves investigacions i els temes que ell va treballar, vinculat sobretot a la falta de gravetat en relació amb la NASA. És una de les persones, encara ara, va morir fa uns anys de Lleida quan va tornar aquí, doncs és una de les persones més reconegudes allà. Tot això jo crec que fa aquell país una mica diferent en aquest sentit.
Joan Maria i Leandro, vinga.
Sí, moltes llums i poques ombres sobre els Estats Units. Escolti, jo no li preguntaré directament...
Ombres, va, vinga.
Directament, no. No li preguntaré moltes, directament sobre el llibre, però aprofitant que és aquí, i amb aquesta tertúlia jo crec que no n'ha existit cap, que almenys alguna pregunta vagi sobre el procés català, jo voldria aprofitar, ja que vostè, i abans que ho faci el meu amic Joan Carles Valero, en un altre sentit, permeti, vostè és periodista, vostè ha estat corresponsal als Estats Units, vostè coneix l'establishment nord-americà, i en aquests moments és vostè director de comunicació d'un banc molt important que es diu Banc Sabadell. Per tant, el món de l'economia el coneix. Aquests últims dies hem sabut, una vegada més, que les inversions estrangeres a Catalunya han tornat a pujar espectacularment, fins al punt de ser un terç de l'Estat. Un terç de les de l'Estat inverteixen a Catalunya en ple procés. I amb aquesta tertúlia hem sentit, per moltes veus, que el procés entorpeix les inversions industrials, econòmiques estrangeres a Catalunya, i això els desmenteix. Sense anar més lluny, i aquesta és la vinculació amb vostè, que ha estat als Estats Units, el senyor Jaime Malet, el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units, ha estat un dels que ha dit que el procés fa que les inversions cada vegada vagin a menys i se n'oblidin moltes. Escolti'm, les dades són les dades. No sé com ho veu vostè des d'una entitat financera tan important com el Banc Sabadell i com a periodista que és.
Bueno, em costa donar una resposta única a aquest tema. La primera precisió que podríem dir és: efectivament, hi ha un procés en marxa i una situació que pot arribar a produir-se la independència de Catalunya respecte a l'estat espanyol, i per tant segueixen havent-hi inversions molt importants de països de fora a Catalunya. No? Una altra visió seria dir, com que des de fora això ningú s'ho creu, les inversions segueixen perquè el procés no anirà endavant. Jo no sé quina és la visió que tenen ells, si la primera o la segona. En qualsevol cas, me'n guardaré prou de fer cap mena de valoració sobre aquest tema. El que sí és cert és que el que passa a Catalunya, i no únicament respecte als Estats Units, sinó respecte d'altres països d'Europa, genera interès, genera expectació. I la prova més clara és que dilluns passat, quan el president Puigdemont va anar a fer una conferència a Madrid, no hi havia ningú en representació del Partit Popular o del govern, i en canvi hi havia 10 ambaixadors de països europeus, i no països menors, països importants, que volien sentir de primera veu quina era l'opinió que tenia el president sobre aquest tema.
França i Anglaterra,
sense anar més lluny. Per tant, i em consta, per exemple, doncs, que als Estats Units, a través del seu cònsol o del consulat que té aquí, doncs és un tema que també hi té posat l'ull a sobre i que segueixen molt de prop. Jo no sabria dir què és el que provoca una cosa que provoca l'altra, perquè aquestes coses sempre són molt complexes, no? Però el que sí sé i el que sí em sembla és que és una situació política molt interessant i que desperta un gran interès a altres països de fora.
Leandro i Valero, vinga.
Sí, jo també vull aprofitar la teva condició de periodista, que seràs sempre, no? I la teva actual de director de comunicació d'un gran banc, i que has estat a Estats Units i que vas conèixer tota la irrupció de les .com, no? M'agradaria saber, quan es parla de la possible aparició d'empreses com a Google, com a Apple, que acabin actuant com a bancs, en el món en el que ara tu hi vius, en el món de la banca, i sabent també l'impacte que ha tingut Google en el periodisme, això preocupa molt en el món de la banca?
Més que preocupar, ocupa. És a dir, els grans bancs, ja fa temps que estem desenvolupant projectes interns en els quals aquest canvi tecnològic de primera magnitud que s'està produint el puguem entregar i el puguem incorporar. Segurament el futur no serà un banc com el que coneixem ara, sigui el Banc Sabadell o sigui qualsevol altre, però tampoc serà ni un Google ni exactament amb les condicions que el tenim ara. Segurament el més probable és que es tracti d'una suma dels dos per facilitar doncs, unes transaccions o per facilitar unes atencions als clients molt superiors a les que ens haguéssim pogut o encara que ens puguem imaginar. Tot i que ara ja pràcticament un ciutadà normal, un client normal d'un banc pot fer la major part de les seves operacions sense aparèixer mai per la seva oficina. Segurament hi anirà el dia que vulgui. És que no cal, i a vegades sempre dèiem, no, és com va demanar una hipoteca. És que ni una hipoteca, perquè poden enviar doncs, un escandall per veure què t'interessa més o les diverses condicions que et puguin donar, no? Potser et cridaran quan vagis a firmar si estàs d'acord o no hi estàs d'acord. Només per coses molt puntuals i molt específiques continuarà la gent anant en el banc. La gran avantatge d'això és que la suma dels dos factors, és a dir, tot el que és el món tecnològic, el que suporten, el que en diguem el món fintech, i el que són els bancs tradicionals, com a garantia de seguretat, de servei, de transparència, que seria un dels objectius fonamentals que en aquests moments hi han, doncs la combinació de les dues coses segurament oferirà uns serveis financers que en aquests moments és molt difícil que els puguem imaginar. Per exemple, hi haurà oficines en el futur? Cal dir com les coneixem ara, aquestes oficines que estan gairebé a cada cantonada? Hi haurà un gran centre en el qual tu hi aniràs i t'estaràs esperant el teu gestor personal i es rebarà i et dirà, escolta, mira, Leandre, el que t'interessa és això, això i això altre, amb aquestes condicions i aquestes altres, i passaràs un cop, o interactuaràs amb el teu, que ara ja es fa, amb el teu gestor, doncs, a través de webcam, com si estiguessis aquí. Voldràs que a les 6, a les 4 de la matinada, hora d'aquí, i hora que ja porten fa molta estona les borses obertes a l'extrem orient, doncs vulguis invertir, digues, escolta, veig que aquest valor està pujant, m'interessa, o aquest valor està baixant, vull desinvertir. Tot això t'hauran de donar en temps real. No voldràs esperar a les 9 del matí que torni a arribar la persona que obre la borsa i que digues, ara sí, ja t'ho faig. No, escolti'm, són les 3 de la matinada, jo estic pendent de la borsa de Tòquio i vull ara mateix invertir en aquest valor o desinvertir en aquest altre valor. Tot això canviarà, o està canviant ja, d'una forma radical, i per tant, nosaltres pensem, de fet, hi ha gent a la casa que en sap molt més que jo, que serà la combinació de les dues coses el que permetrà fer un sistema financer que fins ara no coneixem.
Valero.
Sí, jo no volia entrar en guerres d'estadístiques ni de xifres ni de res, que si Madrid inverteixen no. més ni res.
Joan Carles, són dades oficials.
No, per això no entro.
No és un estudi d'un mitjà de comunicació.
Jo només volia dir que imagineu-vos
com aniríem... Anem a la pregunta, que se'ns acaba el temps.
Com aniríem sense un procés revolucionari en marxa, que incertesa, com a mínim estarem d'acord, que és un escenari, no? Incert, no? Imagineu si no hi hagués aquest escenari.
Joan Carles, com aniria Espanya bala. Sense Catalunya?
Aviam.
O com aniria Catalunya sense Espanya?
Tornem al convidat.
Sí. Anem. Pregunta,
ara
resposta.
Que parlaves d'una...
Hem anat al tennis, Sabadell.
Sí, sí. Pensava que parlaves d'una revolució als Estats Units que havia quedat perdut, que no sabia exactament...
Ens queden 6 minutets de programa. Aprofitem-los.
Aquesta setmana a Badalona... trencant una ordre judicial una mica revolucionària, em sembla. Bueno, i la guerra, diguéssim, jurídica que en aquests moments està oberta, bueno, és una revolució en marxa, ho reconeix el propi govern de la Generalitat. No, jo volia entrar en l'anècdota del periodista. En el llibre es relata com en una cerimònia dels Oscars va entrar en un hotel i va arribar a gravar amb el càmera, sí, com Javier Bardem amb una caixa de cerveses, vull dir, allò se li cauen, anava amb la mare, amb tota la família i tal, i té aquesta gravació. Evidentment no l'hem vist, o sigui, aquestes imatges no les hem vist a TV3. Què va aconseguir, un altre cromo periodístic al canvi de
no, la vaig dir que no. Estem parlant de quan Javier Bardem
això del cromo ho ha d'explicar, Valero, després, pels oïdors que no
menys una qüestió, diguéssim, vostè relata en el llibre de que estava en un hotel que no estava autoritzat, diguéssim, les càmeres, i que llavors vostè va tenir aquesta delicadesa de considerar una qüestió privada el que
sí
li va passar.
A veure, primer ell m'ho va demanar, perquè realment estem parlant del Javier Bardem, que molt jove,
que no havia guanyat l'Oscar.
La primera vegada que va ser nominat, i diguem-ne, no era el Javier Bardem que estem acostumats, ara que viu pràcticament a Hollywood i que a més està casada amb la Penélope,
que despotricava d'Estats Units.
Efectivament. Jo recordo la roda de premsa dient que això d'Estats Units a mi no m'interessa, jo sóc un actor europeu, i ja veus com ha acabat l'assumpte, no? La vida, aquestes coses, sempre quantes menys afirmacions taxatives menor. No, el que va passar és que era molt senzill. Vàrem arribar allà amb el càmera, amb el Scott, que era el càmera que en aquella època tenia, i bueno, era l'hora de dinar i varen decidir dinar al restaurant de l'hotel, l'hotel d'aquests luxosos, com aquest que estem aquí, i un restaurant doncs, que estava molt bé, i ens vam entrar doncs, a dintre, que ja no hi havia ningú que vigilés, amb la qual en el moment, aquestes coses que passen al periodisme.
Sí, sí, quan s'aconsegueixen coses
exactament,
interessants.
No? Aquestes coses que passen, que són a vegades més casualitat que altra cosa. En el moment determinat, diguem-ne, sortim, perquè ja era l'hora en què començaven a venir a buscar els artistes i tot això, venien les limusines d'aquelles tan llargues i tot això, i sortim i, anem, bueno, i veiem que estem allà sols, no? I que han muntat una tanca perquè ningú pugui acostar-se dintre l'hotel. Però feia tanta estona que ens estàvem moguent per allà que fins i tot els vigilants ja imaginaven que devien formar part del paisatge o que no, ningú li va passar pel
mar. Éreu de l'equip. No?
Exactament, no? Ningú s'atrevia massa dins de res. I llavors, al moment en què surt, va sortir, me'n recordo, un dels noms que dic, van sortir més gent, però el que recordo segur era el Morgan Freeman, que em va impressionar molt perquè és un home alt i vam estar xerrant res, 10 segons, i després ens van posar allà a la porta per gravar quan sortia el Bardem. I efectivament, li va caure, jo crec que se li va obrir la capsa per sota, i van caure les cerveses allà al mig. Però més que la cara d'ell, que anava tot mudat i tot amb el corbatí i tot plegat, el que recordé tota la vida és la cara del senyor que estava a la porta amb aquella gorra i amb el senyor de la porta de l'hotel, no? el recepcionista o el porter de l'hotel. Aquell home no s'ho podia creure. Com? Perquè a més les cerveses, suposo que ens ha passat tots més d'una vegada, quan es trenca l'ampolla, fa una pudor, primer que fa molt de liu, no? Perquè vidres i tal, però és que a més fa molt de pudor. I aquell home estava al·lucinat veient que estaven sortint les estrelles i que ells allà recollint vidres i tal. I llavors, al moment en què passen, se'm diu, Bardem, oye, esto no me lo saques, porque claro, yo estoy aquí y tal, esto...
Mi imagen...
Bueno, sí, la veritat és que si ho haguéssim tret tampoc hauria passat res, perquè en aquella època, insisteixo, el Bardem no era qui és ara. I vam decidir finalment no donar-ho, escolta, també, va... No hi havia res a canvi, no hi havia res.
Un altre episodi també referit a la corresponsalia quan vostè va anar al corredor de la muerte, no? Juan José Domínguez, no?
Allò no va ser tan agradable.
No va ser tan agradable, no?
Allò és una altra cosa. No, perquè realment, a veure, curiosament em sembla que el llibre ho dic, no va ser especialment difícil, és una cosa que ells tenen com una, no diguem-ne normal, però entenen que els mitjans estiguin interessats en entrevistar.
Els americans.
Els americans, sí. I diguem-ne, hi ha un protocol establert perquè tu puguis entrevistar una persona que està al corredor de la mort, si el senyor que està al corredor de la mort vol, evidentment. En aquest cas, ell evidentment estava interessat, perquè en aquests moments els seus pares estaven recollint diners a Espanya per tal de facilitar-li la guanyar diners per poder pagar l'advocat, que era un advocat caríssim, exactament, per pagar la defensa, i per tant, doncs, ell tenia interès en sortir per les televisions, no? Llavors hi vam anar-hi, i realment el xoc que suposa, i sobretot a mi el que m'ha quedat gravat al cap és quan explicava que estaven a la cel·la i els llums pujaven i baixaven d'intensitat en funció de quan estaven executant algú. Llavors això sí que realment et quedes molt frapat, no? Perquè que sàpigues que tu estàs allà esperant que et toqui el torn i que en aquell moment algú doncs, està a la cadira elèctrica...
Ho notes, ho veus i ho sents, no?
Sí, sí, a més ho notes, vamos, ho notes perquè la llum va baixant
i
té aquesta intensitat.
I encara està pendent el tema del Domingo?
No.
Ja està
el Martínez.
Estan revisant, no?
No, amb el cas, no, aquest és un altre, aquest és no, aquest és l'Ibart, aquest sí que està pendent de revisió, si és que es fes el judici de revisió. Amb el cas del Joaquín José Martínez, va haver un segon judici. El judici es va demostrar que el primer, doncs les proves no eren suficients i el varen alliberar. Però és que a més el més sorprenent és això. Ell va entrar al judici, diguem-ne manillat, i va sortir amb un cotxe que el van portar a la presó, va recollir les seves coses i mitja hora després estava al carrer. És a dir, tot va anar amb una velocitat impressionant.
Increïble, no?
Però ràpidament, sí, sí.
Bueno, doncs ens diuen que hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Ramon Rovira, moltíssimes gràcies. El Clave diu que tenia moltes més preguntes, però és que el temps en ràdio, ja ho saps tu, Clave, és el tiempo.
Hem de tornar un altre dia, Clave.
Un altre dia. Hi ha agafat gust això d'escriure, senyor Rovira, o què? I tornarà?
Veig que m'ho he passat molt bé.
Sí?
És una matada, eh? Les coses són com són, perquè això...
Bueno, doncs posats...
Però, alguna cosa més podrem fer.
Esperem el segon llibre. De totes maneres, recomanem Gràcies als Estats Units, llibre del Ramon Rovira. Bona tarda, moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió, eh?
Bona tarda, adeu-siau.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Bona tarda.